De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Va, que passen 5 minuts de les 4 de la tarda i us ho hem promès a primera hora, eh? Ara el cacau de les 4 recuperarem aquesta fantàstica conversa que va tenir la Mercè Raga amb el Francesc Corella, que per cert demà a les 7 del vespre el podreu veure en el marc del Festival dels Clàssics amb aquesta lectura dramatitzada de defensa de Sòcrates. El Francesc Corella el va acompanyar també en Roger Aluja, editor de la Casa dels Clàssics, i van parlar de moltes coses, de la llibertat d'expressió, dels populismes d'avui i fins i tot d'un assaig, que us dèiem abans, de 2.000 anys, dedicat a la defensa de la calvície. Espectacular. No us ho perdeu. Vinga, va, que avui al Cacau de les 4 parlarem de clàssics. De fet, del Festival dels Clàssics, que aquest any celebra la seva 5a edició. No sé si us en recordareu, però fa unes setmanes vam tenir precisament aquí a l'estudi nosaltres en Raül Garriga Sait, president de la Casa dels Clàssics, organitzadora del festival, i avui doncs és un plaer tenir amb nosaltres, per una banda, l'editor de la Casa dels Clàssics, l'editor, professor i traductor Roger Aluja. Què tal, Roger?
Bé, molt bé.
Molt bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies per estar aquí al Fabricació Pròpia. I d'altra banda, una de les personalitats de la interpretació de casa nostra, el professor de filosofia que tots haguéssim volgut tenir a l'escola, sens dubte, en Francesc Orella. Què tal, Francesc? Molt bona tarda.
Com esteu? Bona tarda.
Clar, en Francesc Orella, com dèiem, en aquest marc d'aquest Festival dels Clàssics, farà una lectura dramatitzada de defensa de Sòcrates. Serà aquest dijous 14 de desembre, és a dir, demà mateix a la Model de Barcelona. Clar, Francesc, estem parlant d'un text de Plató que data d'entre el 393 i el 389 abans de Crist, però que segueix sent, podríem dir avui en dia, com gairebé fonamental, no?, per entendre la llibertat de pensament.
Home, sí, Sòcrates, els principis filosòfics de Sòcrates encara estan aquí, són més vigents que mai, sobretot en les d'aquestes èpoques que vivim, en què no parem de rebre missatges i informacions, sí, i desinformacions, i passen per veritats coses que són mentides. I clar, el Sòcrates amb això, d'això en parla una mica. Del que és del no saber res, i denunciar els que no saben res passen per savis.
Clar, Roger, vosaltres per què, no? O sigui, aquest text de Sòcrates en aquest festival, a la Casa dels Clàssics, explica'ns, no?, el motiu.
Sí, bé, el festival Clàssics, que li diem que és un festival d'arts i de pensament, perquè el que volem és, d'alguna manera, posar els clàssics al centre de la creació. Cada any gira al voltant d'un concepte, i aquest any gira al voltant de la immortalitat. I, precisament, la defensa de Sòcrates és un text de Plató en què Sòcrates és condemnat a mort per defensar les seves idees d'alguna manera, per no plegar-se als dictats de la ciutat, no? per dir-ho així. I és en aquest sentit un text fonamental de la llibertat de pensament i de la llibertat d'expressió. Encara que segurament alguns també pensaran que potser Sòcrates se'n va anar, va pecar de superbiós, i que d'alguna manera la ciutat el va castigar per aquesta supèrbia de dir coses que potser alguns no volien sentir.
Clar, es tracta del discurs que va fer Sòcrates quan tenia uns 70 anys davant d'uns 500 a jutges d'Atenes, de que se'l jutjava Sòcrates, o sigui, mestre, com deies, per cert, de Plató. Com ens ho hem d'imaginar? No sé, Francesc, tu com t'ho has imaginat, no? Aquella escena.
No, està descrita per Plató. Bé, ell està acusat d'impietat, de barrejar les coses dels déus i les terrenals, de no creure en els déus que tocava, de corrompre la joventut, sí, i de corrompre la joventut. Aquestes serien com les dues principals acusacions. Els acusadors, bàsicament, eren tres grups representats per tres persones, no? Poetes, polítics i oradors. Anitos era el polític, em sembla?
Sí, Meletos.
Meletos, el poeta, i l'orador Lico.
Lico,
sí. Bé, Com me l'imagino? No, m'imagino això que has d'imaginar un foro on ell està allà en la banda dels acusats, d'alguna manera, i s'ha d'explicar, és un al·legat d'autodefensa davant de les acusacions que va rebent. I ell, amb la seva meravellosa dialèctica i amb magistral, va desmuntant els arguments de l'acusació, diguem, no? Va desmuntant-los i va aprofitant per explicar els seus principis filosòfics.
Clar, deixem dir que aquest any el Festival dels Clàssics, com bé tu has dit, no? Roger, aquest tema central que és la immortalitat, tu ets professor de tradició clàssica i llengua grega a la Universitat de Barcelona. És una pregunta que sempre ens hem fet aquí, des de la fabricació pròpia. Els clàssics són immortals, no? Per què, no? Creus que és tan important també sempre tenir els clàssics a la vora?
Els clàssics, d'alguna manera, o vaja, com els entenc jo i com els entenem també a la Casa dels Clàssics, podem dir que si són immortals és perquè han passat el filtre del pas del temps, no? Són llibres que d'alguna manera si han perdurat és perquè tenien coses a dir, han tingut coses a dir en el seu moment, però han tingut coses a dir també en els segles posteriors i ens diuen coses a nosaltres encara. Per això, diguéssim, quan diem clàssic, un clàssic no és un text intocable, no és un text... O sigui, encara que a vegades tenim una certa por, no?, d'acostar-nos als clàssics perquè semblen coses precisament molt, molt llunyanes. Precisament, si són clàssics, és perquè ens diuen coses, no? I d'alguna manera, amb el Festival Clàssics, el que volem també és acostar aquests clàssics a tothom per mitjà de diferents formats. Un dels formats és precisament el de la lectura dramatitzada, que en aquest cas, a més, he de recordar que va acompanyat de música, del Rafael Plana. I és un altre format per acostar uns textos que, encara que ens semblin molt llunyans, perquè estem parlant de fa 2.400 anys, no deixen de ser actuals, vaja, en la línia que comentava el Francesc, no? De com aquests textos, com aquesta defensa de la llibertat d'expressió i de pensament en continua ressonant avui dia.
Mira, fem una cosa, Roger, o sigui, seguim amb aquest leitmotiv de la immortalitat, no?, que ens proposeu en aquesta cinquena edició del Festival dels Clàssics, perquè, Francesc, tu com diries que afrontava la mort Sòcrates, no?, aquesta immortalitat, no?, perquè també és un punt clau, no?, de l'apologia.
Sí, no, era un bé suprem. Ell argumenta com és de bo la mort, de com pot ser de bona la mort. I concretament especifica dos possibilitats. Si la mort és un permanent somni, o no somni, un adormir-se, sí. Un adormir-se permanentment, sense alteracions i en pau i sense somnis, això és una cosa que li sembla perfecta. I si en canvi l'amor és un estat de canvi, de trànsit i d'evolució cap a un altre, d'un lloc a un altre, i en aquest altre ens trobarem aquest i l'altre, que són els déus, que, en fi, també és bo, vull dir, per... Ell parla de la part benefactora de la mort i d'alguna manera de la immortalitat. Està parlant de que les coses es perpetuen. I ell també demana als que el jutgen que jutgin els seus fills, també. En el sentit de que si troben que els seus fills també acaben fent veure que saben i no saben res i la caguen i tal, que també se'ls jutgi.
Sí, ell assumeix d'alguna manera, diguéssim, la vida amb tota la radicalitat, i assumir-la amb tota la radicalitat també implica assumir la mort, no?, i defensar les seves idees fins al final.
Fins al final, sí.
És fins al final, eh?
Ell està per sobre, els seus principis filosòfics estan per sobre de la mort. A banda que ell consideri que la mort és bona, ell està, els principis filosòfics, i un dels primers principis filosòfics és que arribar a un cert coneixement a partir del dia diàleg i de l'escolta de l'altre. És només així que s'arriba a un cert coneixement, segons Sòcrates.
Clar, deixa'm, Roger, tornar a aquesta lectura dramatitzada. Recordem-ho, defensa de Sòcrates, que tindrà lloc demà, 14 de desembre, a la Model de Barcelona. Quin creus que és el gran llegat, no?, d'aquest discurs? Que amb què ens hauríem de quedar, no? Perquè des de la Casa dels Clàssics, també, d'una banda, quin és aquest llegat i per què Francesc Orella, no?, havia de, de fer de Sòcrates per representar-lo?
Home, la tria de Francesc Orella...
Diu que és fàcil aquesta resposta.
És molt fàcil d'argumentar, vull dir, és un dels millors actors que tenim catalans. Vaja, no, és que em sembla que no cal defensar-la més, no? I la veritat és que estem molt contents de poder-hi comptar. I que hagi acceptat i que s'hagi fet seu el projecte. La qüestió de la tria del text és un text que això, ja ho hem comentat, és un text que encara es llegeix a les aules de filosofia, és un dels textos fonamentals sobre la llibertat de pensament i d'expressió. I el volíem portar a la Model precisament perquè la Model, ara que s'està convertint en un centre de memòria, em sembla que és un text que té molt de valor, on gent que va estar doncs perseguida per les seves idees polítiques, doncs, i fins i tot gent a qui van condemnar, vull dir, estic pensant en Puig Antic, que si aneu allà a la Model i encara doncs, es pot veure el Garrotville, no? on va ser ajusticiat. Doncs em semblava que era el lloc realment per poder fer aquesta lectura dramatitzada.
Clar, no? Ens hem d'imaginar la Model i Francesc, ara en Roger també ho feia menció, no? De que t'acompanyarà en aquestes últimes paraules de Sòcrates aquesta música. Vinga, va, ens hi posem i ens ho imaginem així.
La música cada vegada més personalment.
Sí.
La música és dels llenguatges que més m'inspiren, cada cop més amb els anys, vull dir. Mira que sóc actor i sóc persona de paraula, no? I la meva feina és parlar. Però la música és que, com que va directe sense filtres, va directe aquí o aquí, o a l'estómac, sí. Perquè això depèn del que escolta. No sé, és el llenguatge universal, aquest sí que és etern i universal, i clar, només sentint... Quan tu sents una música com aquesta, ja la paraula surt d'una altra manera. O sigui, jo ho noto també quan treballo, no? Quan faig com a actor, que si tens un suport musical important... L'emoció, la càrrega de la intencionalitat del que dius, en fi, tot, la música va a favor sempre de... I més una música bona com aquesta. Tenir el Rafael Pla, d'acompanyant musical és un plaer, és privilegi.
Us anava a dir, no?, el paper que juga la música. No?
Sí, molt, un paper bàsic.
És bàsic.
En l'esperit, en la formació de l'esperit, ja no pas, o sigui, en el món de la cultura, evidentment, però és que la música en si mateixa és font d'inspiració i és font d'emoció i és font de... Sí.
No, i recordem que el barceloní Rafael Plana, que per cert també el vam veure fa pocs dies amb La dona fantasma, no?, que també va estar al Teatre Romea actuant amb la seva de teatre, també el va estar acompanyat, sí, vull dir que ja és com aquest registre, que és el que tu deies, no?, com encaixa, no?, la paraula també amb aquesta música. Jo suposo que també, com deia el Roger abans, el fet de que sigui a la Model, no?, un lloc aquest escaient, no?, per recitar, Francesc, aquestes paraules, no?, aquest discurs de Sòcrates.
Em fa molta il·lusió, especialment,
és que això,
fer aquest tipus d'acte i aquest tipus de lectura dramatitzada a la Model. Em fa una especial motivació, perquè tots sabem el que significa i ha significat aquest edifici, com sortosament s'ha convertit i s'ha reconvertit en el que és ara, però, en fi, la càrrega energètica i de història que té aquest malaurat edifici anteriorment. Recordo quan els xirinacs estava allà a la porta i jo era xaval, començava a estar motivat políticament, i recordo els xirinacs, en fi, anar-hi allà i veure'l allà i amb tota la gent que l'acompanyàvem unes quantes hores, no? Però bé, tot el que ha passat dins d'aquesta presó, amb tots els presos polítics, no polítics, en fi, el sindicat de la COPEL, del sindicat dels presoners que es van ajuntar a motinar i que van tenir un paper destacat en la lluita política també, en els anys 70, en fi, no sé, és un lloc emblemàtic, sí.
O sigui, ho tenies claríssim que sí, no? Quan el Roger et truca, com va anar això?
No el va trucar el Roger. Però bé.
No el vaig trucar jo, el va trucar la Cira.
Sí, la Cira.
La Cira és la directora del festival.
Sí.
I és qui
va fer els tràmits,
exacte.
No?
Bueno, qui fa els tràmits i qui sí. dirigeix el festival i qui té, porta, diguéssim, el pes també de la tria, diguéssim, artística.
Sí.
O sigui, ho triem... És una elecció, doncs, també amb el Raül Gardigasait, la Cira, jo, la Georgina Rodríguez, vull dir, amb tot l'equip, però... i qui porta la veu cantant és la Cira. I el que sí que procurem, que això sí que crec que és interessant, és que siguin espais que tinguin una vinculació amb el text. Sí que busquem que siguin espais especials, no? Perquè, diguéssim, que l'espai acompanyi el text. I en aquest sentit, vaja, la Model em semblava una bona tria, com doncs, la lectura dramatitzada que va fer la Míriam Iscle.
Mira, és que t'ho anava a dir, Roger. La vam anar a veure, eh? En el nostre cas, a la Catedral de Girona. Va ser espectacular. Sí. Va sortir descalça, caminant, no? Fins a l'altar. I allà va fer aquesta lectura de Simone Weil i va ser...
Sí, i aquí es va fer a l'església de Santa Anna, que és
correcte.
Una església que acull persones que estan sense sostre,
sí.
no? I, per tant, té una vinculació molt clara amb el pensament, diguéssim, de Simone Weil. O l'Anticrist de Nietzsche, no? Que el van fer al Teatre Anatòmic de la
sí.
Reial Acadèmia de Medicina. També és un lloc no? on la ciència, d'alguna manera, s'eleva per damunt de la religió, que és una mica el que fa Nietzsche amb el seu Anticrist.
Heu assajat, ja? Heu fet algun assaig?
Demà és un dia.
És un dia, no?
Un assaig.
Bueno, però són aquestes sensacions que deus tenir com no? De dir,
home, s'ha d'assajar això, eh?
Que passi ja, no? Vull dir, que deus tenir ganes ja de fer-ho, no, Francesc? Vull
ganes de... Sí,
moltes.
Home, sí, clar. Sí, sí.
Clar, tu, més allà del teu paper a Merlí, Francesc, tu has interpretat clàssics al llarg de la teva carrera, perquè els escenaris has fet Chekhov, si no m'equivoco, has fet Shakespeare, també. Tu t'hi sents més còmode, el passat o el present, no? T'ho has plantejat d'alguna manera, alguna vegada? Saps
no.
per què t'ho preguntem, això, també?
Digue.
Si m'ho permets, perquè
sí.
en algun moment t'hem sentit dir que la societat actual tu no t'hi sents massa còmode. Això és veritat o no? Bueno, recordes d'haver-ho dit, això?
No només ho recordo, sinó que cada cop m'hi sento més d'incòmode. Cada cop m'agrada menys, ho sento... no sé, gaire optimista, però sí... Soc molt... No, això de dir, no ens queixéssim. No ens queixem. No ens queixem si tenim salut i ens va bé. No ens hem de queixar per sistema. Però sí que hi ha molts motius per cagar-se en moltes coses de la societat actual i del món actual en què vivim. Bé, els clàssics, com deia abans el Roger, Shakespeare, per exemple, ara s'ha anomenat... No, bueno, Chekhov no és exactament... També
sí.
és un clàssic perquè també el seu teatre va revolucionar el teatre modern, no? I la dramatúrgia. No sé, sí, encara tenen moltes coses a dir-nos i amb la pregunta en concret que m'has fet, la societat actual, és que això dona per molt, eh? Aquesta pregunta dona per molt.
El
no sé exactament de què vols que parli de la societat actual.
És un bon cacau, no, Francesc?
Sí, és un bon cacau.
És un bon cacau, això sí que és un bon cacau.
Estem en un moment, estem en una època complicada i es complicarà més, em temo.
Mira, fixa't tu que el dilluns en parlàvem aquí al programa, que el diumenge es va celebrar el 75è aniversari de la Declaració dels Drets Humans. I em deia, no?, Antoni Guterres deia al secretari general de l'ONU, és que hem perdut el món.
El món sí. ha perdut el rumb. Estic absolutament d'acord. I, a més, hi ha molta sensació d'impotència. I també els polítics, no sé què és el que fan. O, bé, sí, el que fan determinats polítics, cadascun els... Però, no sé, és que mires on mires, mires al voltant i dius... Bueno,
Mira, mires on mires. Perquè si et féssim escollir entre Valldoreix o Buenos Aires, amb quina et quedaries, tu?
Ui, quina pregunta.
Perquè, ja veuràs, perquè tu a l'Argentina, principalment gràcies a Merlí, ets molt estimat.
Sí.
Però molt pel gran públic,
sí,
no?
Sí.
I mira, si et sembla, per tots aquells oients que ara diguin... Sí, doncs sí. Això mateix ho explicaves a una entrevista a l'emissora argentina Urbana Play.
¡Merlí!
Pero para
cuando... ¡No me lo puedo creer! ¡No puedo! esperar tu muerte. ¿Por qué moriste?
Tarde, temprano iba a pasar.
Está vivo, boludo, está vivo.
Estábamos comiendo, en Palermo con Ernesto Alterio y Darío, y pasaba la gente y me reconocían a mí. Pero si estoy con dos
claro, grandes. ¡Merlino! ¡Me lo puedo creer! ¡Sos vos! ¡Me muero! Pero si yo vivo aquí.
Però què vol dir? Aquest accent argentí impecable.
No, impecable, home, és fàcil.
Roger.
Argentí, és...
Jo no l'he reconegut, eh?
És que és el que anava a dir.
Perquè també feia una veu.
Sí.
No, però l'argentí és de primer curs d'imitació.
Ah, de primer curs d'imitació.
Sí. Bueno, més o menys. No, sí, perquè, bueno, home, se't queda. És un idioma que si portes una temporadeta se't queda.
Que se't va enganxant.
Vaig estar-hi per feina, però vaig poder comprovar el ressò que la sèrie Merlí ha tingut a Iberoamèrica en general, però a Argentina especialment.
Però molt, no, Argentina?
Moltíssim, els va robar el cor. No sabeu com. La veuen i la tornen a veure, i fan anàlisis de la sèrie, se saben escenes de memòria, frases de memòria, clubs de fans d'Instagram, no sé què dir-vos. És que jo m'he trobat amb moments bastant emocionants, de pares que se m'abraçaven amb els ulls plorosos dient-me: mi hijo tenía una depresión del carajo y la serie lo levantó, gracias, i se m'abraçaven. Aquest és un exemple que explico molt perquè és que és un moment...
Home.
Un dels molts moments que he viscut no només a Buenos Aires, a altres països de llatinoamericans, i és increïble com la sèrie Merlí ha arribat a fons, ha sigut terapèutica i pedagògica, aquesta sèrie.
Perquè tu,
ha revolucionat,
Francesc,
moltes coses.
Clar, és el que anava a dir. Tu has arribat a pair l'efecte Merlí?
Estic en això. Ja fa 5 anys que la vam acabar, però com que s'està veient encara, perquè està a les plataformes, ja sabeu com ha canviat això de la indústria audiovisual arrel de les plataformes, doncs mentre la sèrie estigui allà i hi hagi generacions de gent jove nova
que la
veuen per primer cop perquè el seu germà gran li diu: tens que veure això. Mm. I gent que repeteix, vull dir, jo crec que arrossegaré el personatge de Merlí fins al final. No m'importa, perquè és un personatge que m'ha donat molta... Bueno, que he disfrutat molt especialment i he aconseguit coses, com deia, que van més enllà de la ficció audiovisual i que han sigut... Que han regirat el món de l'ensenyament, el món de les relacions pares-fills, temes que s'han verbalitzat que mai havien parlat. Això és el que em deien, és que després de veure els capítols, pues, me siento con mis hijos y hablamos de esto y de lo otro y de lo otro. I la sèrie va fer que... Això, el mèrit, evidentment, és de l'Héctor Lozano, el guionista i creador de Merlí, i després de tot l'equip que ho vam fer, no?, que va ser un equip magnífic, vull dir, sempre vull recordar això, equip tècnic i artístic, però, clar, l'Héctor Lozano va fer una diana, absolutament creant aquest personatge i aquesta sèrie. Crec que ha fet reflexionar molt, ha tret la filosofia dels calaixos, la filosofia que se la vol encarregar en molts sistemes educatius, se la volen carregar en molts països, i ara tornem a això, estem tornant enrere, com dèiem abans, en el sistema educatiu. Ja veiem, no?, els resultats que estem... No sé, és tot bastant dramàtic, estem fent marxa enrere i passes enrere en moltes coses. A mi em fa molta pena i m'emprenya molt, m'indigna i em fa pena.
Clar, Roger, és el que està dient el Francesc, no?, que justament aquest efecte Merlí és que ha fet també una mica d'ajuda, no?, per retornar als clàssics, no?
Sí, tant.
Tu com ho analitzaries, no?
Bé, o sigui, més enllà que jo vaig ser un espectador, un seguidor de la sèrie, i que a més, crec que també a adolescents i a molta gent doncs ens va agradar i ens va enganxar a la filosofia. Hi ha una altra manera d'entendre la filosofia. A la Casa dels Clàssics, sense anar més lluny, vam agafar la idea dels peripatètics també i vam tenim una activitat que és els passejos peripatètics, que és doncs una conversa, exacte, sí, una conversa guiada al voltant de temes de filosofia, perquè la gent parli, no? I n'hem fet en diferents edicions, en col·laboració també amb el Barcelona Pensa, i amb altres festivals de filosofia, i la idea és una mica això, doncs treure la filosofia també una mica d'aquella urna, no?, que sembla que només puguin filosofar uns quants, uns escollits. No, aquí tothom pot pensar, tots tenim cervell i tots tenim, diguéssim, les nostres idees, i en conversa doncs es pensa millor, no? I és un valor de la sèrie que nosaltres, clar, evidentment, l'acceptem plenament
que
i intentem,
no?
Exacte.
Clar.
Sí, sí, i l'intentem difondre, no? Mm-hmm.
Clar, sí. Deixa'm preguntar-te una cosa, Francesc, perquè es veia en català, no? Què et deien? Que miraven Merlí en català, no?
Això volia comentar. Sí, sí, sí. La majoria dels països ho van veure en versió original, afortunadament, perquè el doblatge en castellà no va quedar bé. Mm. Perquè es va fer en presses i no es va fer del tot bé. I bé. Ho veien en català i arrel d'això van aprendre català alguna gent, van descobrir el català i altres persones joves, no tan joves, es van interessar per l'idioma i per aprendre català. O sigui, això ha sigut una... De fet, ens van donar el Premi Nacional de Comunicació, no de televisió ni res, el de comunicació en general a la sèrie, no sé quin any era, quan era president el Quim Torra, bueno, el Premi de Comunicació a la sèrie pel que havia significat de difusió del català a Llatinoamèrica.
Sí, sí, jo he conegut gent, que havia après, català.
Sí,
Paraules. Hem d'anar acabant, però us demanaria una cosa, perquè no ens movem de l'Argentina, on aquest cap de setmana l'ultradreta Javier Milei prenia possessió del seu nou càrrec com a president de la República. No sé si vau tenir aquesta oportunitat, si vau seguir el discurs que va fer des de la Casa Rosada, però... Agafant aquest punt, no, ens agradaria preguntar-vos això, no? Què n'opineu dels populismes i sobretot d'aquesta increïble capacitat de mobilització dels seus discursos? Perquè l'altra pregunta seria si creieu que les generacions del futur en faran lectures dramatitzades sobre el que no s'ha de fer.
Sí.
El populisme és un perill de la democràcia. Nosaltres aquest any que vam publicar La política d'Aristòtil, que és un dels tractats d'Aristòtil en què analitza, diguéssim, els diferents sistemes polítics,
sí.
Democràcia, aristocràcia, república, monarquia, tirania, i també una de les coses que analitza és precisament els perills que té cadascun d'aquests sistemes, i el populisme i la demagogia, no? Perquè els grecs en deien així, demagogia, populisme, que són dues maneres de dir el mateix, és un perill intrínsec de la democràcia, perquè en el moment en què el poder, en principi, el té el poble, sempre hi haurà qui vulgui enganyar el poble, diguéssim, per aconseguir el poder, no? Però vaja, més enllà que és el... que és un perill intrínsec de la democràcia, doncs combatre'l amb idees i amb arguments i...
I amb rigor.
I amb rigor.
I amb criteri, amb un criteri fonamentat. És que jo veig el populisme com... O sigui, després del Covid és un altre virus. El populisme és un altre virus i ja estem veient quants països estan votant partits d'aquest caire, que estan al poder en molts governs, i això, malauradament, és una tendència que va més, i, bueno, ara ho hem vist amb el Milei, però ja a Europa en tenim uns quants, aquí tenim els que tenim aquí a prop, a la cantonada, aprofitant la mínima que puguin per pujar al poder. És un perill, és un virus perillós, el del populisme. Perquè és un populisme d'extrema dreta, que acaba sent un... O sigui, és tremendo, però això el que demostra és... Bueno, la necessitat de la reacció. Això el que... I una reacció... ens hem de mobilitzar davant del que estem veient. I no sé. No ho sé, la capacitat de mobilització també està molt deteriorada.
Està en dubte, no?
Sí.
Clar, és una paradoxa que Sòcrates, fundador de la filosofia occidental, a la seva apologia, apel·leix contínuament a aquesta ignorància, no? De
clar,
aquell...
és que és la base, la
no sé,
la ignorància.
Que no sé res,
sí.
No?
És el... Ah, bé, ara
per
refereixes a aquesta ignorància.
Sí, sí, val. Per aquest tipus d'ignorància...
El no saber perquè... res, el reconèixer que no sabem res.
Ah, això, perquè clar...
Sí, que aquesta és la saviesa, perquè en el Sòcrates, en aquest al·legat d'autodefensa, diu, se li va preguntar a Delfos, no?, qui havia més savi que jo, i va dir ningú. I em titllen de savi quan jo no m'hi considero de savi. Jo no sé res, i aquesta és la meva saviesa.
Clar, però és curiós, el que us volíem plantejar és que és un discurs que contrasta molt precisament amb el discurs actual més extens.
Ah, sí, sí, sí.
Ho veieu així o no? O
sigui, sí, sí, de dogmes...
Clar, molt més arrogant i presumptuós,
absolutament,
no?
Absolutament presumptuós.
Sí, de grans certeses, però, no?
De grans certeses. Sí, sí, sí. És que ens hem de malfiar de la gent que ho té tot molt clar.
I de les solucions, i de les solucions fàcils.
I les solucions fàcils, directes, i la gent que ho sap tot i que ho té molt clar i que no dubta de res, no? El dubte és la font de saviesa, això ja Aristòtel ho va... el dubte és la font de la saviesa. I a l'escoltar i a l'aprendre, amb l'actitud d'aprendre sempre, i el diàleg, o sigui, estàs... No ets tu solet, estem... I aquest tipus de comportaments, de dogmes i de prepotència, de discursos, de veritats absolutes, inamovibles, inalterables, això ens ho hem de carregar, hem d'aprendre a dubtar. És una mica el que els deia Merlí als joves, no? Tingueu esperit crític, analitzeu el vostre voltant, el que hi ha. No us compreu el primer que us venen. No, dubteu de les coses, qüestioneu-les, pregunteu-vos el per què. No compreu discursos i titulars. Heu de fomentar l'esperit crític en una paraula. Però això és educació, ja hi tornem.
És que sí,
estem en l'educació, en la formació, i aquí aquesta és la feina. Aquest és la tasca, és una de les tasques que tenim pendents. Mm. I tornem al fonament, l'educació. I la formació ja des de petits.
Mm. I el temps... i les condicions materials per poder...
No, evident, amb tot el que això comporta. No, perquè... I que els nanos comencin a una altra vegada a saber que, és un llapis i un paper, collons. Perquè escriuen com... No, és que escriuen mal. És que, clar, vull sentir el debat. És que, clar, què està passant amb aquestes xifres que han sortit? I per què a Catalunya, no? Tot aquest debat que hi ha.
L'informe PISA.
L'informe PISA famós. Però és que, si m'ho deia una amiga mestra l'altre dia, si és que no lliguen frases, si és que no escriuen bé... Si és que no llegeixen, si és clar que no hi ha comprensió lectora o ha disminuït la comprensió lectora perquè ja no saben expressar-se bé amb el bolígraf o el llapis, perquè tot és ara digital i teclejant. La perversió de les noves tecnologies és impressionant. I ja no parlem de la intel·ligència artificial que acabarà amb tots nosaltres. Jo no sé, no vull ser apocalíptic, però evidentment que hi ha coses pràctiques... Sens dubte que la tecnologia ens ha portat, però hi ha un cantó pervers molt perjudicial, molt. I ho anirem veient. Hala, toma ja, punt.
Ximpum.
No vull ser així de dogma, de pontificar, i torno a dir, jo no sé res. No vull pontificar,
no vols pontificar,
per favor.
Però
el que passa és que estic...
Se t'entén.
No, però sí que tens la sensació que vaja, jo que soc també professor a la universitat, no... també ho veus, no?, com les generacions pugen...
És que no tenen una opinió formada, és que només la tenen a partir del que els arriben les pantalletes, és que tots...
Però això no només els joves, eh?
No només els joves.
Tots comprem packs.
I tots ho fem servir. No, és que, clar, no només els joves, Roger, si és veritat. Vull dir, amb els adults també ens podem notar que podem estar perdent capacitat d'argumentació o d'assimilació, de comprensió. També ho estem notant, perquè igual estem hi ha molta dependència d'això.
Però sí que és veritat que jo, per exemple, que jo vaig aprendre encara amb llapis i paper, vaja, quan he d'escriure, encara recorro el llapis i el paper, no? Això de
l'ordinador,
prendre punts, perquè fas un procés...
Perquè ha estat el teu procés, exacte.
Sí, sí.
El teu procés personal.
I això s'ha perdut. Sí, i això és que va lligat, no?
Això s'ha perdut, perquè és que quan... Sí.
Veus molts treballs de copiar, enganxar, sense arribar a processar, no? Sense arribar a digerir la informació, i clar, és...
Fem una cosa, anem acabant, però deixeu-me abans d'acabar, perquè el Roger ja riu, ja veuràs, perquè hem estat repassant la teva carrera, Roger.
Ah, ostres.
I, a més d'editor de la Casa dels Clàssics, ets doctor en filosofia grega, expert en poesia grega d'època arcaica i els poemes amèrics. Però el que més ens ha cridat l'atenció és la traducció que vas fer de Cineso de Siren i que es titula L'elogi de la calvície.
Sí.
És un text de fa gairebé 2.000 anys i que prova que el sentit de l'humor hem tingut sempre.
Sí,
no?
Això ara fa 10 anys que va sortir. El 2013 va ser una proposta que em va fer l'editorial Adesiara de traduir, em va dir aviam què et faria gràcia de traduir. Jo en aquell moment encara estava fent la tesi, però em vaig engrescar amb l'elogi a la calvície, que és el que es diu a l'antiguitat, es diu un elogi paradoxal, perquè era un exercici de retòrica en què s'havia de fer un elogi d'una cosa que en principi no és digna d'elogi. No? Hi havia l'elogi de la mosca, l'elogi de la follia, anirien també en aquest sentit, o l'elogi d'Helena. I aquest és l'Elegia de Calvícia, que el que feia era, de Sinesi de Cirene, que el que feia era respondre a una elogia de la cavallera que s'ha conservat parcialment dins d'aquell text i que es plantejava com un exercici, evidentment, com de, bueno, de fer funcionar el cervell, no? De què, com ho he de fer? En el fons és un exercici de pensament. Com ho he de fer per una cosa que aparentment és negativa o que està, o en tot cas ningú o poca gent vol perdre els cabells, doncs com fer-ho per dotar-la doncs de les més grans qualitats, no? Llavors fa és un text molt divertit perquè recorre a tot tipus d'argumentacions des de la filosofia platònica.
Ho vols llegir, no?
Sí.
Francesc, ho vols
llegir? Això, sí. A veure, jo fa anys que soc de perdut el cabell. O una mica.
Una mica.
Una mica.
Una mica.
Qui més, qui menys. Qui més,
clar,
qui menys.
Bueno,
sí, sí.
A l'humor, que no passi mai, eh?
Que no passi mai.
Sempre.
Home, no, lo de l'humor, sí. Si no fos per això, si no fos per l'humor, jo em considero un pessimista amb sentit de l'humor.
I una bona mostra que els clàssics no sempre són... O sigui, que també hi ha clàssics d'aquests que dius, ostres, és que és per partir-se de riure, no?
Ara sí que va de debò perquè ens hem passat ja del temps, però era molt interessant tot el que estaven dient, que no ho hem dit, però Francesc Orella, tu vas estar fa poc a l'Argentina perquè et vas anar d'un premi. Els Prodo, no?
Però no hi vaig ser.
No hi vaig ser? Ens
no,
pensàvem que sí.
No, a Mèxic es van donar. Mm. Els Premis Prodo són uns premis que donen una associació de...
Ai, espera, que no t'escoltem,
Francesc.
Perdó,
és que estic aquí.
No, perquè estem ara tan còmodes que...
Són uns premis que dona una associació de producció de productores audiovisuals d'Iberoamèrica, no només... Es va fer a Mèxic la gala i va recollir el premi a la productora de la sèrie en la que, per la que em van premiar.
Per la seu, per la, el que era, Dies Mejores, amb la Blanca
mejores,
Portillo.
Sí,
no?
Dies Mejores, la sèrie amb la Blanca, amb la Marta, sí, la Alba i l'Eric. Una teràpia de grup, una teràpia de quatre persones que han quedat vídues o vidus recents i són pares o mares. I van a una teràpia grupal amb una psiquiatra, amb una terapeuta, per portar el dol i... Bueno, és comèdia també una mica, però també hi ha drama. I sí, van donar el premi de millor... actor de sèrie de comèdia dramàtica.
Més de 46 anys ja, no?, que portes ja amb el món de la interpretació. O no,
els ara... has comptat?
Sí, home, aquí, tenim...
Des de l'any 78, no sé quan suma.
Una gran equip.
Ara en farà 46. Ara en farà 46. El 2024.
No, ja ho sé, ja. Ja ho sé, ja tinc edat de jubilar-me. Aquest any 2024...
No, home,
ja...
no. Tu tens ganes de jubilar-te?
Hi ha la jubilació activa. Que ara els actors, artistes, intèrprets ens podem acollir,
sí.
Ballarins també, a la jubilació activa que et permet,
sí.
Que si ja tens els anys cotitzats i tens l'edat, pots cobrar ja la jubilació, però que si tens una oferta laboral que t'interessa i la vols fer, la pots fer i no deixes de cobrar. La... Sempre és una solució, tinc uns quants companys que ho han fet ja això, o que ja estan en això. Jo no ho sé, m'ho haig de pensar. També tinc ganes de... No ho sé, també tinc ganes de parar... està bé, és una feina vocacional aquesta i em segueix apassionant i em segueix agradant, però per què no canviar de ritme i dedicar també temps a altres coses que t'alimentin l'esperit? No fa falta estar treballant contínuament. I si arriba una edat en què pots fer-t'ho, pots permetre-t'ho, per què no? Puc escollir.
Bueno, esperem que sigui més aviat tard. Per poder gaudir més, no,
esperem,
Roger,
sí.
Del Francesc. Però això, escolta, cada un, quan, no, quan sent aquest ritme de vida, que és de dir, no? Aquest...
No ho sé, és molt personal, això. N'hi ha que volen morir a l'escenari, no és el meu cas.
No, eh?
No.
Aneu-lo a veure demà. Dijous, 14 de desembre.
Si no fos cas que pel món demà.
No voldria haver-ho.
I el Sòcrates parlant allà de la immortalitat.
A la model. A les 7 del vespre, que per cert no hem dit l'hora. Uh-huh. A les 7 del vespre, aquesta apologia d'en Sòcrates amb en Francesc Orella. Ha estat un plaer. Moltes gràcies, Roger, Francesc.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
Càncer, esterilitat, disfuncions, infeccions, depressió.
incontinència. Les malalties i els problemes relacionats amb la salut sexual i reproductiva afecten una de cada tres persones. El 70% són dones. Visibilitzar la salut sexual i reproductiva és el primer pas per poder-la investigar. La Marató per la Salut Sexual i Reproductiva. La marató que dona llum. Aquest diumenge a la Marató de 3CAT.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Tocats de 5. A nosaltres, qui ens dona llum és una periodista que avui ve vestida de sevillanes, amb aquesta... en sintonia una mica amb la música...
Estic folclòrica.
Sí? No m'ho esperava, això, de tu.
De tant en tant t'haig de sorprendre.
Sí, sí,
perquè
està bé.
Si tot és previsible, anem fatal.
Clar. No, i sí que és veritat que doncs, des d'aquí baix, clar, nosaltres moltes vegades estem a dalt a la redacció i ens perdem molta informació, i això la Mercè és d'aquelles que no comparteix. Aquestes coses no ens les diu.
T'has de dir que és el primer dia que vinc folclòrica.
Ah, sí?
Sí.
Bueno, doncs t'ho agraeixo, amb la deferència. A veure, avui estem d'aniversari.
Sí. Home, avui és l'aniversari de l'Helena Neira...
Moltíssimes felicitats, sí.
De la fabricació pròpia, i hem pensat, nosaltres què fem quan celebrem? Menjar.
Molt.
No?
Menjar i molt.
Doncs amb aquesta excusa, i que Filmin acaben de crear una etiqueta que va d'això, de menjar, que es diu Filmin Culinari, i que són més de 100 pel·lícules sobre el món de la gastronomia, el que us proposo avui són documentals.
Perfecte.
De Jalava.
Molt bé. Ben fet. M'encanta. Molt bon plan. No sé si vols començar per alguna recomanació en concret.
Importantíssim.
Ui.
A veure, a aquesta hora jo crec que ja tothom haurà dinat, més o menys,
sí.
Però és important que ens escolteu. Si no heu menjat, agafeu qualsevol cosa i comenceu. Un plàtan, una poma, un tros, el que sigui, mengeu. I, sobretot, que mireu els documentals amb la panxa plena.
Sí, això, perquè això és com anar al supermercat. Sí. Quan vas al súper amb gana, tens un problema.
Perquè omples el carro,
clar,
i allà no saps,
clar,
què hi ha.
Clar.
Doncs per veure les pel·lícules amb tranquil·litat i gaudint, mengeu. I ara, ja que estem situats, amb la panxa plena, la primera protagonista és una dona.
Hola,
buen
día. ¿Todo bien?
Los objetivos iniciales son 100 recetas, porque si no, todo el mundo va viniendo aquí a comer, la gente sale muy contenta y a lo mejor podríamos caer en un inconformismo.
Aquí vas a aprender a cocinar y a bailar.
Bueno, tienes que bailar en todas las cocinas, es normal.
Això és She Chef, és un documental que teniu a Filmin, ja que han estrenat l'etiqueta, en tindrem alguns de Filmin avui. Són 105 minuts de la Melanie Leifheit, i és el retrat de l'Agnes Carrasch, que és una chef alemanya guanyadora de la Copa Mundial de Cuina del 2018, i ens explica quin ha estat el seu camí per arribar a ser una mestra de la cuina, i veiem alguns dels restaurants en els que ha treballat, com per exemple, així era com saludava quan començava, quan arribava al Disfrutar de Barcelona, perquè va fer una estada.
El recentment guardonat amb la tercera estrella de Michelin, per tant estan doblement d'enhorabona.
Sí. Mira, comencem veient que ella, com deixa la ciutat on estava fins llavors treballant,
sí,
que era Viena, i se'n va cap a... estava a l'Steiderek, un restaurant austríac. Sí. Després està una estada de 3 mesos a Vendôme, que també és un restaurant de 3 estrelles Michelin, i fa pràctiques a 4 o 5 restaurants, i un d'ells és el Disfrutar. El que es traspua des del principi, que es diu She Chef, és que a la cuina també hi ha masclisme.
Ai.
Com la majoria de chefs són homes, que moltes dones estan a la part de pastisseria, o comenten entre elles, algunes, perquè quan fan un stage, el que fan és passar per diferents zones de la cuina, clar, no estan, a vegades és pastisseria, a vegades és posar el plat, a vegades és elaborar el producte...
Per fer tastar una mica, no? Tota...
I veure tot com funciona, no? I ella arriba a un moment que es planteja com vol que sigui la seva vida, si vol ser chef, si vol ser mare, si vol tenir una família, té claríssim que no vol deixar la cuina, I és curiós perquè és un documental que no té un ritme trepidant. Quan penses en una cuina, t'imagines, sobretot cuines d'estrella, no?
Sí,
que
és, sí, en renou.
Velocitat i moltes mans que es creuen amunt i avall. I no, és una cosa bastant tranquil·la. I és curiós la trajectòria de la... de la Agnès, que arriba un moment que amb el que va ser un dels seus companys a Vendôme, li diu que obrirà un restaurant al Cumberland, a Berlín, amb el xef Dennis Metzel, i ella li diu que sí, que es quedarà allà amb ell, però abans fa una estada a les Illes Feroe, a Dinamarca, al Cox,
preciós,
i finalment decideix que es queda allà, i l'última cosa que sabem d'ella és que està al Cox i que està voltant per tot el món, perquè estan fent una nova ubicació al restaurant, mostrant com es cuina al Cox.
Per tant, chef.
Sí, chef.
Molt bé.
Una aproximació a aquesta cuina d'estrelles i sobretot de com és crear la teva carrera i anar creixent.
Bé, està molt bé el que tu apuntaves, no? També, que pot ser un exemple, no?, per moltes dones, noies que es plantegin fer carrera en el món de la cuina, doncs mira, una bona inspiració, un bon referent. Dius, però, que els estatges de cuina dels cuiners són tot un món.
I un univers, dona tant de joc que fins i tot li han dedicat un documental. Això és El Camino de les Estagiers, de Filmin. També són 78 minuts, és un documental del 2019, i veiem un grup de joves que fan una estada de 9 mesos al Mugaritz, restaurant 3 estrelles, al capdavant està en Doni Luis Adúriz, està a Errenteria, i aquesta és una experiència formativa transformadora. Són 9 mesos de feina rigorosíssims. Cada any hi ha 1.500 persones de tot el món que sol·liciten poder fer aquesta estada. Només en trien a 30.
Caram.
És curiós, perquè va avançant el documental i diuen 3 ho han deixat, ja són 5 menys, ja són 8 menys, ja són 9 menys. Hi ha gent que ho va deixant perquè són 9 mesos, a vegades perquè no aguanten la pressió, a vegades perquè se n'adonen que volen fer una altra cosa, per problemes familiars o econòmics, que coses que sorgeixen. I d'aquests 30 inicials, passats els 9 mesos, se'n queden 10 que poden fer un procés d'I+D, en diuen, que són 3 mesos on fan aquest procés creatiu de triar i de dibuixar, de dissenyar i de muntar els que seran els nous plats per la següent temporada. Un punt de partida és que s'hi podran aguantar la pressió.
Interessant, eh?
I aquí la música ja t'acompanya. És veritat que té moments de calma, el documental, però aquí ja veus, es respira més la tensió, sobretot la música t'acompanya.
És un altre ritme, eh?
És una altra cosa. La banda sonora et posa molt en situació.
Però et poses nerviosa? És a dir, ho vius una mica com un, no ho sé, un talent show d'aquests que van expulsant a la gent?
No, té aquesta intenció, perquè hi ha alguns dels protagonistes que coneixes una mica més, tots ronden els 24, sobretot, algú 25, 26 anys, el seu origen, una mica com han arribat fins allà. Hi ha gent que des de petita vol ser cuinera, hi ha gent que ho ha descobert fa un parell d'anys, i aquests moments donen oxigen i pots respirar, i sobretot acabes tenint moltes ganes d'anar al Mugaritz, que, per si vols saber, 253 euros...
Veus?
Sense maridatge. Amb maridatge, 360 euros.
Heu d'anar amb compte, eh? Si aquests restaurants escolliu maridatge...
Has de dormir
sortir
a prop.
Sí, exacte.
Has de dormir a
potser
prop.
Potser no trobeu el cotxe.
Sí, bé.
Bé,
però...
d'entrada no hauríeu... No hi aneu amb cotxe, d'entrada, aneu amb transport públic.
O que algú no faci el maridatge.
Perillós. Molt bé, interessant. Anem al següent?
Sí.
Perquè dius que qui vulgui saber més sobre Mugaritz està de sort.
Sí, perquè hi ha un documental, després veurem, hi ha una altra marca de restaurants que també en té molts de documentals, però el Mugaritz en té un altre, que és Campo a Través, que ens permet conèixer com funciona aquest restaurant de 3 estrelles Michelin i, sobretot, com s'hi pensa.
Vosotros sabéis que los sueños se consiguen, pero primero hay que soñarlos.
Cuando tú estás en un estado de comodidad, tienes que generarte incomodidad para conseguir algo mejor. Los chicos...
Campo a Través, Mugaritz intuyendo el mundo, està a Prime Video, és un documental filosòfic. Ho diuen ja a la descripció, i quan el veus, i tant que és filosòfic, per entendre què és el que passa amb Mugaritz. El director és en Pep Gatell, de La Fura dels Baus, i té un punt artístic diferent de la resta de documentals, que més enllà d'explicar-te què pensen els cuiners, que els agrada, com treballen... juga amb l'espectador. Per exemple, tens a l'Andoni que baixa per un camp i al darrere el persegueixen uns plats buits que van rodolant i sembla que l'han d'atrapar, comencen aspirant al terra una mena de fruites. Per tant, és divertit, però et fa pensar molt, eh? Parlen, bé, parlen d'aquesta feina meticulosa, delicada, de la importància de la constància, i apareix molt la paraula sacrifici. Hi ha un noi que explica que ha perdut 17 quilos des que va començar a treballar amb Ugaritz, el que no diu quant temps porta treballant-hi, però traspua molt amor a la cuina, i una cuina poc fàcil, i és un petit retrat de cadascun dels membres de Mugaritz d'aquell any, del 2019. Un espai que existeix des de l'any 1998.
Imagina't.
I on una de les coses que més m'agrada és veure com netegen.
Ah, són nets.
Són molt nets, i mira, algunes curiositats que apareixen, per exemple, és que expliquen que cada any escombren i freguen 167.000 metres quadrats de terra a l'any. I van donant moltes dades. Per exemple, 34 metres quadrats de taulells. A totes les cuines, clar, de Michelin, hi ha un moment que et mostren com netegen, i és que ho netegen absolutament tot.
I suposo que deu ser com reconfortant, no veure com deixen net com una patena els fogons, clar, aquelles taules.
Penses, a veure, puc pagar 250 euros per un menú que tingui un passe de 15 plats, però és que podria menjar el terra.
Per cert, deixa'm dir que fa unes setmanes vam tenir aquí el programa la Fran Baixas, que és cuinera còmoda, nòmada, i va formar part de l'equip d'IMSD del Mugaritz de Renteria, per cert. I ens va explicar la seva experiència. Aquí el programa va ser molt interessant.
No, és que, com dèiem, és un univers.
Sí.
Es mouen amb unes altres coordenades.
Sí,
que no tenen absolutament
res a veure. I és un pòsit, després, que no, en la seva carrera també, doncs, els servirà i els donarà moltes alegries.
El que hem vist fins ara és que tots aquests cuiners d'Estrella Michelin fan referència a tot un referent de la cuina creativa, que és Ferran Adrià. El Bulli és la marca que dèiem, que té molts documentals. Per exemple, a Prime Video teniu El Bulli, Història d'un sueño, és una sèrie documental de 2010. 15 episodis de gairebé una hora de durada.
Déu-n'hi-do.
L'últim crec que és una hora i mitja. Cada capítol avança cronològicament a la vida del Bulli. També apareix, per descomptat, Ferran Adrià, tot l'univers. Ferran Adrià, que és honoris causa, portada a revistes a les més prestigioses de tot el món, ambaixador de la cuina espanyola i catalana. I és curiós veure com El Bulli és un espai que ha evolucionat, que va començant sent un minigolf, després un xiringuito, després El Bulli, res a veure amb El Bulli d'ara, que ara, a més,
és un museu.
És un museu, per tant, que per cert, si voleu anar-hi, m'he registrat,
sí?
Perquè també hi ha informació per a partir de quan podràs comprar entrades per les visites del 2024.
Com el restaurant, que has de fer cua.
Efectivament. El que passa és que allà només podrem prendre, a no ser que hagin canviat pel 2024 la idea, aigua o cafè.
Sí.
I a part d'això, ja està. Però del Bulli n'hi ha molts més. Per exemple, El Bulli, Cooking in Progress.
Uno cuando va a comer, va a comer a un restaurant de vanguardia. Ahí lo que se llama la emoción creativa. ¿Sabes? Una cosa es qué bueno es, tal. Y otra cosa es una emoción que, joder, esto es flipante. No, no.
Mira, aquest documental, El Bulli Cooking in Progress, és de 2011. Curiosament, el juliol del 2011 és quan va tancar El Bulli com a restaurant. És un documental alemany, i una cosa que m'agrada molt és que està a Prime Video, i a Prime Video, encara que el miris, si la versió original és en espanyol,
sí,
et posa subtítols. Que Filmin, la versió original, si és en espanyol, no et posa subtítols. Mm. I, per exemple, en el cas del Ferran Adrià, són molt necessaris, perquè hi ha moltes vegades que tu no acabes de...
No s'acaba d'entendre.
D'entendre exactament.
Això els hi passa als genis, que els hi va tan ràpid al cap, que després, a l'hora de verbalitzar-ho, volen dir masses coses.
I llavors a tu et costa seguir-ho.
El subtítol, suposo que... No són en idioma
Ferran.
Les paraules les posen senceres.
Senceres, i sí, sense contraccions ni res. Per tant, és una manera de seguir-lo. I m'agrada molt perquè aquí veus superjoves, per exemple, l'Oriol Castro, l'Eduard Xatruc i en Mateu Cassanyes,
sí,
que els tres van passar pel Bulli, i els tres estan al capdavant del Disfrutar a Barcelona. Acabes d'entendre que no es tracta només de qualitat del producte i la traça a l'hora de cuinar, sinó de tot el que generen aquests plats, com sentíem abans a Ferran Adrià. Emoció, sorpresa, incredulitat, i acabem coneixent el menú. Com dèiem, el Bulli foundation.com/elbulli1846. Ja us podeu registrar si voleu aconseguir les entrades. per veure aquest espai, bé, que és un museu,
sí,
un museu,
sí,
per reflexionar sobre el coneixement, la innovació i la història del Bulli.
Escolta, Olga, jo, mira, ara m'has portat molts restaurants, documentals, tot molt exquisit, però què et sembla si ens esperem ara els butlletins?
I després
Això és que, clar, hi ha molta teca.
Sí.
I després em parles d'un documental d'allò de que a mi m'encanta, de street food de l'Àsia, què et sembla?
Meravellós.
Sí? Portarà ramen o no?
I al final de tot hi ha un ramen.
També?
Sí, però un només de ramen.
Perfecte. Okay. És que no necessites res més.
Però ara fes un mos d'algú, perquè si no passaràs gana.
Vaig a veure una mica d'aigua. Va, butlletins i tornem. Fins ara.